diferències entre els textos orals i els textos escrits. Per això us he posat aquí els orals, però la distribució és semblant en el cas dels textos escrits. Els textos orals, sí, però no hi ha diferència per modalitat. De fet, el que es podria fer en un article aquest del català que us vaig dir, presentàvem les dades per separat i no presentàvem estadística inferencial i vam dir, oh, és que tenim poques dades, ja ens van dir. Però si vosaltres dieu que no hi ha diferències i observeu, no dèiem això, simplement és que no feien estadística inferencial a un nivell detallat. Però aleshores ens van dir, si dieu que no hi ha diferències entre oral i escrit, podeu ajuntar les dades i per tant ja podeu fer una estadística més. I vam dir, d'acord. Però bueno, has de dir d'acord, però això no t'ho publiquen. I aleshores vol dir, poses totes les dades juntes, bla, bla, bla. Però bueno, aquí no ho he fet per estalviar-me la feina, però sóc honesta, els hauria pogut posar. Però no hi ha diferències entre oral i escrit. El que es veu, com es veia abans, però ara està, ho teniu vist per dins, és a dir, quines funcions discursives expressen. Els pronoms nus, fixem-nos en els pronoms nus. Els pronoms nus, sobretot, bueno, continuïtat i canvi. Però tant els uns com els altres, és a dir, tant els nadius com els... I ara us preguntareu, i per què canvi? Doncs perquè són orals, hi ha molts ambigus, d'aquests que són, si voleu, sintàcticament ambigus, per dir-ho d'alguna manera, però no pragmàticament, no necessàriament tots són pragmàticament ambigus, en tinc algun exemple. Però això ho fan tant, clar, quan un escriu, en l'escriu també n'hi ha, per no tants. Quan un parla, doncs el control que té d'allò que ha dit o de calcula, calibra, per usar un pronom nul o un pronom explícit, el que ha de fer el parlant és calibrar les inferències que pot fer l'oient. Jo tinc molt clar. Si jo dic, ha vingut, tinc molt clar que l'ambigüitat no està en el parlant, està en l'oient. Soc jo que us estic escamotejant una informació que jo tinc aquí. Per tant, el que he de fer és, jo, com a parlant, he de calibrar quina és la vostra informació i què podeu inferir d'aquesta informació. És a dir, es tenia en compte l'altre. I dic, ostres, no, clar, no l'has dit, no l'has presentat. En Pep. Bueno, podria dir, en Pep ha vingut, si m'estàs parlant, no, en Pep ha vingut i no, si escolta, sí, bla, 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 no entrem en això. Val. Per tant, no hi ha... I en general s'utilitzen, segons les dades de producció s'utilitzen tant per continuïtat com per canvi, tot i que sembla que s'hauria d'usar més per continuïtat que per canvi. El que sí que és important d'observar, els sintagmes nominals o sintagmes determinants estan especialitzats, sobretot en els nadius, per introduir referents, no tant en els parlants nadius, i això lliga amb això. Pel que fa als pronoms explícits, els parlants nadius estan especialitzats per canvi, del com vèiem, gairebé no s'utilitzen per continuïtat, però en canvi aquests sí que els utilitzen molt per continuïtat. Què vol dir R? Redundància. De fet, fan una sobreproducció i són redundants. No són agramaticals, però no són necessaris estrictament per tant. Els parlants, els L2, són més redundants i sobreexplícits. No només pels pronoms, sinó també per això, fixeu-vos. És a dir, una major presència de sintagmes nominals. És a dir, utilitzen, davant del dubte, recurs lèxic. D'acord? O l'un o l'altre, davant del dubte. Un pronom nul, ostres, he de calcular, no ho sé segur, no sé segur que és l'altre, per si de cas, davant del dubte. Això s'ha observat, després s'ha observat en altres. En anglès, això mira, hem fet una cosa semblant, aquesta no la volia comentar, però atès que hi ha una persona d'anglès, vam fer una cosa semblant, però semblant i diferent alhora. Diferent per què? Perquè aquí la llengua target, la llengua objecte és l'anglès. Vam comparar l'anglès, perdó, no és espanyol de dos, si ho he fet ràpid, no és espanyol de dos, no és espanyol de dos, res, això fora. Vam comparar l'anglès, i no és anglès de nou, és que jo ho he afegit quan venia en breu, pensant per si hi ha algú d'això que hem fet i per tant, escorre i no. L'anglès de bilingües, anglès-espanyol, o també anomenat, ara està de moda això de fer estudiar heritage speakers, parlants de patrimoni o parlants d'herència, per exemple, els fills d'espanyols que viuen als Estats Units i que a casa parlen espanyol, però que a fora aprenen, ja, a més, hi ha revistes, hi ha molts estudis actualment sobre, està molt de moda, l'espanyol d'herència dels parlants hispanos dels Estats Units i del Canadà. Bé, resulta que bé, són diferents. Pel que fa a l'expressió del subjecte, hi ha un article dels primers que conec del 2004, ara no volia ser mai que coneixo de la Cultura de Control, en què observa que aquests parlants de fills de mexicans o hispanos, que a casa parlen espanyol, però que sobretot a l'adolescència deixen de parlar espanyol, sobretot a l'arribada de l'adolescència i s'identifiquen amb l'anglès i bla 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 bla, com és el seu espanyol? És diferent de l'espanyol nadiu, mexicà en aquest cas, i on és diferent, precisament en aquestes zones vulnerables, perquè la vulnerabilitat afecta, no afecta la concordança, no afecta els elements essencials de la gramàtica, però sí afecta aquestes qüestions més discursives, pragmàtiques i d'ús. I el que s'observa és que sobreusen els pronoms explícits. Ell, ella, ella, capetrucita, verda, ella se levanta, ella, etc., ella, no sé quan, no cal que m'ho diguis, que ja ho sé, parlant de la caputxeta i la tinc lligada discursivament, la tinc lligada amb el verb, que és tercera persona, i si només entro ningú més és aquí, és. No? O com fan, bueno, això també passa als presentadors de televisió, no? Per imitació segurament d'un cert estil d'angle, més igual allò. Avui tenim, normalment en castellà, però també en català, hoy tenemos con nosotros a un cantante que tal no sé què, él ha hecho no sé cuántos, él ha nacido aquí, él ha publicado no sé què, era, él es el Viva. Calla, no cal que m'ho diguis, no? Doncs els fèrbics fan les coses com aquestes, però en canvi... Va, aleshores volíem veure si el que fa el seu anglès és diferent dels que aprenen anglès, no deia com a L1, això estava malament, és anglès com a L2, anglès L2, i l'anglès dels heritage o bilingües. I el que observàvem era que els pronoms, el que observàvem era que en principi no hi ha de pronoms durs. No, això no és cert. Sí que en anglès sí que hi ha pronoms durs sota determinades circumstàncies, sobretot en oracions coordinades. Sempre i quan el subjecte de la coordinada, que en principi sigui el mateix que el subjecte de la segona, sigui el mateix que el de la primera. Pel que fa, per tant, n'hi ha, però pel que fa als pronoms explícits, tenen una tendència clara. Això vol dir subjecte, objecte, recordeu que també ho marcàvem així, en anglès ho hem marcat igual, tenen una tendència claríssima a referir-se a elements que han aparegut en posició de subjecte. Com, també tenim dades de L1, sí, també tenim dades de L1, sí, sí, com els de L1, sí, però aquestes dades no les vam recollir nosaltres, són de Childs, aquestes, amb la mateixa història, amb la FROC, que vam explicar la FROC, no vam explicar aquella altra història, perquè fossin iguals que aquests, si són els de L1, ara no recordo. El mateix que, és a dir, això s'observa, és el mateix que s'observa en la bibliografia, tant amb dades de comprensió, de producció, perdó, com amb dades de producció. Però, aviam, sí, el que veiem és que els vermells són els heritage, utilitzen, no, on hi ha diferències només entre els aprenents de L2 i els L1. És a dir, els heritage, tot i que aquí hi ha la diferència no és significativa, per tant els heritage, pel que fa a l'ús del pronom explícit referit al subjecte, són semblants. No hi ha les dades aquí, però sí que s'observa també sobreproducció de pronoms explícits en detriment de sintagmes nominals com a reintroducció de referent. És a dir, que sí que semblen observar-se tendències semblants en el cas dels L2, en el mateix que observem amb castellà. I després, no, només una cosa, de fet nosaltres el que volíem observar aquí era la hipòtesi era segur que faran més, els aprenents L2 faran més pronoms durs il·lícits. Si fan pronoms durs il·lícits, els faran com els com en la seva llengua, com en castellà, és a dir, es referiran sobretot al subjecte i efectivament els pronoms il·lícits dels parlants L2, que no estan aquí, no tinc la segona cuita, els pronoms no utilístics dels parlants de la dos no els feu. Els parlants de la dos sí que tendeixen a referir-se al subjecte, que és el mateix que passa en la seva llengua L1. Perdoneu, això ho he fet molt ràpid, no, si voleu més detall, ja us explico l'altre dia. Això són exemples de... exemples que, si, que podem comentar, si voleu, d'introducció de... com el que hem vist abans, però ja seleccionats, no? Dèiem abans, ha quedat mal posat això. Aquest pronom és un pronom nul que canvia el referent i per tant l'antecedent és ambigu. Hi esteu d'acord? Un dia, a hora de tutoria, i després de classe, he hablat amb la professora i dicho, no diu l'he dicho, i dicho, que un chico està molestando. Y me ha dicho que después tengo que hablar con él. ¿Estás de acuerdo que es ambiguo? ¿Quién ha dicho? Hi ha dos antecedents possibles. Si reconstruïm tota la història, ara si reconstruïm tota la història, segurament podem saber qual de los dos chicos es el que le ha dicho, porque uno es el que dice y otro es el que escucha, y otro es el que repite. D'acord? Però és ambiguo. Vosaltres, com a professors de llengua, què li dieu a aquest noi? Li corregiríeu, li posaríeu una nota i diríeu, digues qui en dels dos. D'acord? És en aquest sentit que hem marcat que és, té un antecedent ambigu. Aquest seria. Perquè aquest es refereix a la professora, perdó. S'ha desplaçat tot, ja s'ha passat. Aquest però es refereix a la professora. M'he dit això? No. Bueno, no se sap quin és. Que no se sap qui és. És tan ambigu que al final, sincerament, no sé qui és. Qui és? No ho sé, un dia a l'hora de fer-hi, després he hablado con la professora. Sí, la professora li ha dit que tenia que hablar con el chico. Sí, perquè negocien, clar, exacte, suposo, efectivament, sí. La ratlleta aquesta anava a la professora, que abans estava a la línia de baix. Però d'entrada, quan tu llegis això, sembla que el que ha dit és el chico. Ara, quan arribes al final, m'ha dit que tengo que hablar con él. Home, sí que el chico le ha dit que tiene que hablar con él, pots dir. Però en la situació aquesta no sembla, has de tornar enrere, has de reconstruir. Això és precisament com que els pronoms durs es refereixen essencialment al tòpic de l'oració anterior, que a més ocupa, perquè hi ha una concomitància, la posició de subjecte, quan no hi ha aquesta associació, no és impossible, després ja ho veurem, després en els experiments el que fem és cursar la cosa. No és impossible que un pronom nul es refereixi a alguna cosa que no és tòpic, tu ho pots forçar, clar que ho pots forçar, i ho pots interpretar, que és la que tu deies. És el que és natural? No. El que tu esperes, el que tu anticipes com a parlant és que si tens un pronom nul, la teva anticipació, la teva expectativa és que es refereixi a allò que és tòpic i que a més és subjecte de la relació anterior. No es compleix perquè aquí el però aquest seria no. He hablat amb la professora. Aquí l'antecedent no està en posició de subjecte. És a dir, és que no és un candidat gens natural, la professora, per ser un antecedent potencial d'aquest però. Contravé tot i per això... Ara, que ho pots acabar interpretant? Sí, clar que ho pots acabar interpretant.
Em sembla que per mi la primera interpretació és que la professora no ha posat quina estigués fent.
Vol dir el temps verbal. Pot ser que sobre el temps verbal que està usat d'aquella manera, sí, sí.
Perquè si jo m'he dit, lliga amb que sigui la professora que lligaria el temps verbal amb que fos el xicó.
Pot ser. Un exemple de sobreproducció d'aquells que veieu típic, d'aquells que hem vist de redundància i de sobreproducció. Un amigo mío estaba haciendo un examen y él tiene chuletas. Aparte de los problemas de la consecutio temporum, él tenía chuletas y el tiene, etcétera, etcétera. Aparte de eso, aquest ell, un gran amigo, jo estava fent l'examen i més una coordinada i tenia xuletes. Tenia xuletes. És impossible? Està malament és gramatical? No. No, però no és el que... Per tant, hi ha molts casos d'aquests en els parlants entre els bilingües i els L2. I ara anem a veure, espera, no sé si... No, anem a veure ara a partir, passaré els experiments, perquè si no ja... Per fer els experiments i també per mirar les dades de producció, partíem d'aquella generalització discursiva i partíem també d'una sèrie de treballs que s'han posat de moda al llarg de la dècada anterior i que s'han posat a estudiar quines són les preferències dels pronoms uns i dels pronoms explícits en les llengües que tenen l'alternança de pronoms. Bona part dels experiments que s'han fet parteixen de la tesi doctoral de Carminati, que observa això que teniu de manera resumida aquí. Si heu anat mirant els exemples, ho fa amb proves offline, és a dir, judicis de preguntes d'interpretació. Davant d'aquest context, Marta escriveva, estudia freqüentament a Piera, a Pedro, a Petra, no? Quan, a Piera, ho tradueixo tot, fins i tot el nom, a Piera, quan Zero, Lei, eren ell i Estats Units, qui era als Estats Units, Marta o Piera? Doncs bé, el que observa és que quan es tracta d'un pronom nul hi ha els parlants italians, com en la seva llengua, prefereixen aclaparadorament, més d'un 80%, davant gairebé un 90%, el subjecte com a antecedent, en canvi el pronom explícit, no tan aclaparadorament, però sí significativament, amb una tendència molt alta, al pronom, l'objecte. D'acord? I esteu d'acord? Bé, això no és el que es troba, no us he posat aquí tota la parafernàlia perquè volia entrar més en les entranyes, més que en la qüestió teòrica, però una rèplica d'aquest estudi, amb les seves dificultats, que si voleu, en castellà, Alonso Valle i el Campdonany i col·laboradors, fa un test semblant en castellà i el que observa és els pronoms nuls, el mateix. Els pronoms explícits, tant es poden referir al subjecte com a l'objecte. Això és el que observa en les seves dades experimentals, en proves. I en català, Laia Mayol, que... amb una prova semblant, que ara està a la Pompeu Fabra, precisament, amb un experiment semblant, però en català, el que observa és que els pronoms uls, el mateix, és a dir, que es refereixen a elements que estan en posició de subjecte, en canvi, els pronoms explícits es refereixen més a l'objecte, no passa al subjecte, però ni de bon tros, és a dir, més a la italiana, però ni de bon tros tan clarament com a l'italià. Per tant, tenim tres pintures diferents amb tres llengües diferents, tres llengües semblants. Totalment d'acord, això també aquí hi hem anat i això és el que hem fet en els nostres experiments que veurem a continuació. Una de les observacions, crítiques observacions que es fan al treball d'Alonso Valle en castellà és que moltes de les oracions, les oracions de Carminati són totes d'aquest estil, són subordinades, també fa forward i backward anàfora, però només he posat aquí forward anàfora ara, perdó, backward anàfora, és anàfora endarrere i s'observen coses diferents, però fa sempre construccions d'aquestes, adverbials, quan, mentre, mentre... En canvi, algunes de les d'Alonso Valle són juxtaposades i amb verbs, amb el segon verb copulatiu. Juan saludó a Pedro, ara no recordaré, els dic de memòria, un, el, zero, està enfadado, o estava enfadado. Aleshores, una de les crítiques que se li ha fet és clar, que si tu tens un verb estatiu, després el que esperes és... Bueno, pot ser qualsevol, i depèn del predicat, depèn de l'atribut, pot ser qualsevol de les dues coses. Una de les coses que no hi ha controlades en cap d'aquests treballs és, el que apuntes tu, és una cosa que es coneix com a implicit causality, la causalitat implícita del verb, és a dir, el biaix que té el verb cap a l'objecte o cap al subjecte, el verb principal. És a dir, pot ser perfectament que quan tu dius Marta escrive va Piera, aquí hi hagi un biaix cap al subjecte o cap a l'objecte, de manera que l'argument subjecte que vindrà a continuació tu ja l'associes perquè el predicat de l'oració principal t'inclina, té un biaix cap al subjecte o cap a l'objecte. Podria ser. Això no està controlat, no està controlat aquí. Deixeu-me ara que passi unes quantes. Bé, el que nosaltres amb dades de producció, aquell article que us he dit en català, el que vam observar en català, però amb dades de producció és el mateix que observa la Iamayol amb dades experimentals. És a dir, que els pronoms d'ús aclaparadorament, clarament, es refereixen a elements que estan en posició de subjecte, però que els pronoms explícits tant li fa. De fet, ens sortia més acostat del que li surt a l'Onso Batlle, però bueno. Però també s'ha de dir que no és directament comparable, perquè una són dades de producció i l'altra són dades de comprensió, com aquestes que acabem de veure, i de paper i llapis i experimentar. Val, el que em saltaré els clítics, perquè... Val, què és el que... Molt bé, doncs ara anem a mirar això que hem observat amb les dades de producció, aquestes tendències amb dades experimentals. I aleshores el que vam fer en primer lloc va ser una prova amb aprofitar els mateixos dibuixos que havíem utilitzat per la prova d'eye tracker, que veureu a continuació, però que només tenim analitzat els controls dels nadius, la vam passar amb els mateixos dibuixos a controls i parlants geladors els de línia. Us presento aquestes perquè... Primer, perquè en aquestes sí que tenim comparats tant els parlants de Derija, que parlen espanyol com a L2, com els controls. La cosa és aquesta. Veuen uns dibuixos... Espera, si són... Veuen aquests... Van fer tres experiments. En el primer experiment hi ha frases juxtaposades, el senyor persigue el niño cerca del semàforo, i el que hi ha és un senyor i un nen. Aquestes frases són totalment ambigües. El que les desambigua és el segon predicat, la segona oració, en consonància amb el dibuix. Si no hi ha el dibuix, jo us puc preguntar a vosaltres. El senyor persigue el chico cerca del semáforo, ell lleva un sombrero, o lleva un sombrero perquè és carnaval i la oració i la ocasió no merece. És cert que, si hi ha pronom nul, tendirem més a associar que qui lleva un sombrero és el senyor, però no, semànticament, no és, semànticament ni sintàcticament no és impossible, no és impossible, tot i que hem observat les tendències que hem observat en producció, d'acord? Semànticament no és impossible que quan dic lleva un sombrero perquè és carnaval, qui porti el barret sigui el nom. Es desambiguen aquestes frases amb el dibuix. I el que és un truth value judgment task, es pregunta, aquesta oració que has sentit, descriu el dibuix que estàs veient? Imagineu-vos la situació, descriu el dibuix que estàs veient i aleshores es presenta aquesta situació, els senyors que persiguen el xico cerca del semàforo, en les dues condicions, les van passar subjectes diferents perquè eren els mateixos dibuixos, uns van passar la condició pronom explícit, els altres la condició pronom nul, són individus diferents que van passar la condició, per tant les frases són les mateixes, però els individus no, cap individu no va veure la mateixa frase amb L i amb 0, d'acord? I aleshores se'ls pregunta, aquest dibuix es correspon? El senyor persigue el chico cerca del semàforo, ell lleva un sombrero perquè és carnaval i l'oració no merece? Què diríeu? No, lleva un sombrero perquè és carnaval. I aquesta? Este? En lugar del... Este ja. Sí, això també ho farem. Sí, això està, però no aquí, en el futur. Sí, està. No, però el que volem precisament és veure aquí quines són les preferències. Quines són les preferències i veure si són capaços de respondre. Teòricament haurien de respondre sí a tot. Tot és possible. A tot haurien de respondre sí. Tots són sis.
La pregunta és si és correcte o no la fase o tot això que han de...
Si hi ha un matching. Ells senten, per exemple, tu ajudar. Sents, el senyor persigue el xico cerca del semàforo. Ell lleva un sombrero perquè és carnaval i l'oració no merece. Tu mires aquest dibuix i sí. El senyor persigue el xico cerca del semàforo. Ell, la mateixa, el subjecte és diferent. Ell lleva un sombrero i lo merece. Ara qui el porta dels altres? Sí. Sí. Una cosa és que t'agradi més o que t'agradi menys perquè les teves expectatives són unes o unes altres en funció de la condició subjecte, no el subjecte explícit. el demostratiu desambigua, efectivament, per si mateix. Ell i zero no desambiguen. Simplement és que hi ha una tendència, que és la que veurem a continuació. Bé, i el mateix vam fer, però, en un altre experiment amb el gènere diferent, que és aquest d'aquí. Aquí sí que el senyor... aquí sí que no hi ha... Aquí queda clar, tot i així. De vegades és de xin, 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 xin. Xin, 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 xin. De vegades la porta... I aleshores hi havia uns distractors, com que tots aquests la resposta era sí, hi havia el mateix nombre de distractors en altres dibuixos en què la resposta era no. Per equilibrar, perquè com pot ser, és que tot sí, 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 ja m'ho hi ha pres. No! Perquè hi havia distractors en què... No us els puc ensenyar, aquí sí, però ja no. Va, recuesta. Anem a veure el grup control. El grup control diu això. Teòricament el que haurien de dir és hi havia 8 ítems, per tant, la puntuació màxima, per a cada condició hi havia 8 ítems. La K, al final, és la de 8. 8 ítems. Per tant, la puntuació màxima, ho haurien d'encertar tots, és 8. En la condició null first, és a dir, subjecte first, primera posició, subjecte, coincideix, pronom null first, en primera posició, null second, amb l'explícit, molt més encert. Què és el que ens indica això? Sorprenent? No entenen l'espanyol? L'espanyol? Sí, l'entenen. El que passa és que l'associació entre pronom nul i antecedent en primera posició o subjecte, i una altra qüestió. Ara tenim les dues coses subsumides en el mateix. Posició i funció. Perdó, és tan forta que quan l'antecedent el col·loques en segona posició, és a dir, que contra tot pronòstic, tot i que la semàntica, el context, els mostra que qui porta el barret és el segon, et diuen que no s'ajusta. Això què vol dir? Que pel que sigui, per input, per freqüència, el que hem fet és associar... els parlants nadius el que tenim és molt associat, i això en català també passa, perquè aquest mateix l'hem passat en català, això era molt fàcil, l'hem passat en català, no us he portat els resultats de català, vam gravar, els dibuixos són els mateixos, vam gravar els estímuls en català i ho vam passar a un grup d'estudiants també, en català, i surt el mateix, en català passa el mateix.
Cada estudiant el passa tot, no?
No. No.
Perquè anava a preguntar, l'ordre en què es passen pot influir?
No. Aviam, de fet, el que passa d'aquests dos experiments, aviam com era, no, teníem l'experiment, no, l'experiment 1 està dividit en dues parts.
I totes dues parts les passen
No. L'experiment 1, condició 1, la van passar 20 subjectes. L'experiment 1, condició explícit, la van passar 18-19 subjectes. Sí, la van passar. L'experiment 2, la condició mateix gènere la van passar uns, la condició diferent gènere la van passar uns altres. No. Perquè els dibuixos són els mateixos. De fet, hauríem pogut fer, si els dibuixos haguessin de dir... Però tampoc no ho van fer per una altra cosa. Perquè aleshores no saps si atribuir la diferència a què has canviat els estímuls. Això, sobretot... A mi no fos més bé, però clar, els metodòlegs diuen, clar, si has canviat el verb, hi ha una cosa que m'he oblidat de dir, aquí, allò que us deia abans, de l'implícit causality. Aquí tots els verbs estan controlats, tots els verbs de l'oració principal, a partir d'un treball normatiu, del Goicoechea, no sé què és, que està publicat el 2008, que fan un estudi normatiu de verbs transitius, en els quals estudien el viatge dels verbs cap a el primer element i cap al segon element, és a dir, cap al subjecte i cap a l'objecte. Vam triar verbs, és a dir, persigue, i tots els altres, que ara només en tinc aquí per si, que tinguessin un biaix, és a dir, una tendència al voltant del 50% cap al subjecte, és a dir, que fossin veritablement ambigus. Els que tenien un fort biaix cap a l'objecte i els que tenien un fort biaix cap al subjecte els vam evitar, precisament per això, perquè volíem que no hi hagués cap tendència. això està bé per veure en condicions, no tots són del 50%, al final per tenir més verds va haver la franja, el rang és del 35 al 65%. És el rang i us ho veurem. I va, el que surt és això, en els parlants. I en els parlants no nadius, en els d'Arija, els que parlen d'Arija. Són més bons. Són més bons, no són tan bons, vull dir això. Són més bons en el sentit que la tasca la resolen molt bé, però el que no demostren tenir adquirit és aquesta associació que enganya el parlant. Nosaltres tenim una associació que ens enganya, és el nostre aspecte. Jo espero això i com que ja no tinc temps de resposta, ja he dit sí, ja m'ha passat el següent dibuix. No? Així me responen i passen al següent dibuix. Potser si els hi fas reflexionar, però en canvi els altres no. Què vol dir això? Que els altres descansen molt més en pistes semàntiques i contextuals, els parlants de la 2, i no tant en pistes sintàctiques, si voleu, o d'associació entre un tipus de pronom i l'antecedent al qual es pot referir. Això potser s'adquireix amb molta exposició a l'input, perquè de fet això en nens, i en el cas de l'anglès, amb el pronom explícit també té una forta tendència a referir-se al subjecte en experiments online semblants en aquest, Crossbone i companyia, si us interessen les referències us les passo, a l'anglès passa una cosa semblant, és a dir, els parlants tendeixen a associar el pronom explícit al primer element, the first mention bias, que l'anomenen, i els nens, no. Els nens no, els nens fan com els L2, són més bons. Per tant, desaprenen els nens de 4 o 5 anys, crec. Crec que hi ha un treball evolutiu que diu que a partir dels 8-9 anys ja es comencen a comportar com els adults, i ja comencen a equivocar-se com els adults. O dit d'una altra manera, ja comencen a tenir instal·lada aquesta forta associació entre pronom nul sempre serà primer element o subjecte. Una llengua com el català o com el castellà el que ens permet és dissociar, la gràcia que tenia que era dissociar funció de posició. Això és el que vam fer amb l'experiment número 3. Bueno, si voleu veure la del gènere, l'experiment no és la del gènere, mateix gènere, continuen sent. Aviam, amb la del mateix gènere, clar, són més bons, sí, són més bons, haurien de ser igualment bons, però són més bons en el gènere diferent, sí, sí, sí. Però el mateix, sí. I això és en pronom explícit, per raons òbvies, no es pot fer. El pronom nul no el podem fer, no té marca de gènere. Però el que és interessant, això, bueno, diferències, dèiem, potser és que hi ha diferències, aquí els tenim tots junts, potser heu vist que teníem entre B2 i C1, potser hi ha diferències per nivell, és a dir, mirem si els més dolents i els més bons, separats per nivells, B1, B2 i C1, C2, i aquí tenim els nadius, el mateix, els nadius, això simplement és reproduït el que heu vist abans dels nadius, els controls, i això són el grup d'aprenents dividit en dos nivells de competència, els que estaven agrupats a B1, B2 i els que estaven agrupats. És a dir, els que estan en un nivell avançat encara, de C1, C2, encara no tenen clara aquesta associació. No sé què s'ha de fer, potser no s'ha de fer res, potser ja està bé que no la facin l'associació aquesta. Potser ja està bé, però en qualsevol cas la tenen. I què passa amb la posició? Això és el grup control.
I d'aquí? És un interès explícit, no? I el explícit. I clar, si el que tu siguis...
Aquí, sí, el que s'infereix d'aquí efectivament és que el que pertany a la interfície i a la pragmàtica és més un aprenentatge estadístic més que no pas i això ara us diré és compatible amb teories de la, no sé si les coneixeu, de Klassen i Felser, de la Shallow Processing in L2, és a dir que amb diferents experiments demostren que els parlants de la dona, ni que siguin a nivell molt avançat i que aparentment en la seva producció són near natives, és a dir, parlants gairebé nadius, ni que siguin com els, aparentment com els nadius, en el seu processament, quan es mesura, no són com els nadius. I el que defensen ells és que tenen això com una espècie de xalo, una mena de processament, d'alguna manera això el que ens està mostrant és, després tenim el processament i ja, per això ja acabaré. Processament de tipus superficial des d'un punt de vista sintàctic que el lèxic i la pragmàtica, no hi ha una mediació sintàctica tan forta com en el cas dels nadius, que estem instal·lats en la nostra sintaxi i ningú, o ja l'hem construït, o en la nostra, i ningú no ens mou d'allà, i que per tant, és a dir, que la sintaxi, les configuracions que construeixen els L2 són més superficials que no pas els nadius, i que descansen més, recolzen més en pistes de tipus semàntic que no pas els parlants nadius. I a nosaltres no ens cal, ja anem corrent massa, anem més enllà. És a dir, des d'un altre punt de vista, no hi ha el grau d'automatització, sistema computacional igual a automatització, i aquests resultats són compatibles amb aquesta hipòtesi. Pel que fa a la posició, el tercer experiment el que fa és separar posició de funció. I aleshores el que es presenten són frases com les que heu vist abans, amb els mateixos dibuixos, però amb dislocació a chico, és a dir, ara tenim el subjecte en primera posició, objecte en primera posició, lo persigue el senyor per quedar al semàforo, el o zero, lleu a sobre perquè és carnaval. I aleshores el que surt és que en el cas del pronom nul s'estimen més referir-se a primera posició, és a dir, al chico, que no pas al subjecte que apareix en segona posició. Per tant, què és el que deriva d'aquí? Hi ha una jerarquia i que el que mana en aquesta jerarquia primer és la posició i després és la funció. En el primer experiment no ho veiem perquè estan col·lapsats els dos, o s'assumeixen un a l'altre, i en anglès això no es pot veure, i per això parlen de la preferència del subjecte o de mention bias, però aquí no. I per acabar, això mateix, però només ho tenim amb els... Bueno, si voleu, que tinc moltes més coses per ensenyar-vos, si voleu. Això mateix, però amb eye tracker. Amb eye tracker, sabeu com funciona? Eye tracker, aquí li he posat una... L'individu està plantat davant d'una pantalla, i aleshores veu un dibuix, que són els mateixos que heu vist abans, sent les frases que heu sentit abans, i se li fa una pregunta i aleshores el que es mesura són els seus moviments oculars. Es parteix del supòsit, per aquí us explicaven tots els principis del comportament, el comportament dels subjacents a les mesures dels moviments oculars, que ens diuen els moviments oculars, és de 31 capítol d'aquest llibre que heu posat aquí, però bueno. La seqüència lògica de les inferències és el següent. El moviment dels ulls mostra un estat atencional, d'atenció. La nostra atenció, inferim d'aquesta atenció una decisió referencial. Mirem cap a allò que ens crida l'atenció i que ens acosta al referent que estem sentint. No? I això es pot computar, es pot traduir en temps de mirada, i per tant inferim aquí que a partir dels temps de mirada, doncs, inferim quines són les preferències dels parlants davant de determinades condicions. Com que l'experiment és el mateix, simplement doncs, aquí el que hi ha és senten les mateixes frases, però l'única cosa que estan fent és mirant. En cada cas el que tenen és tenim un element target i un competidor. L'element target és el que porta el barret, finalment. No? Lleva un sombrero perquè és carnaval. En el primer cas, quan jo sento això, a partir hauria d'estar mirant el que porta el barret. D'acord? És el que em crida l'atenció perquè és el que s'ajusta a la informació que jo sento. Sempre es presenten així, dividides en diferents quadrants, de manera que el lector que està aquí, pugui computar mesura diferents coses, les tacades, els moviments i l'estona. I per mirar com referent a un altre. Aquí hi ha un sensor que s'ha de calibrar i llavors mesura això. Quantes tones tindrem aquí, allà, els diferents, sobretot el target i el competitor que se situen en quadrants diferents i que estiguin suficientment separats perquè el software ho pugui computar. I el que genera és això. Bueno, això és la mitjana de tots els parlants que ho van fer, això és la mitjana. Què ens diu això? Clar, com us deia al començament, tenim un problema metodològic, és que en un cas tenim un pronom nul i en l'altre tenim un pronom explícit. Per tant, no podem comptar a partir de l'onset, de l'obertura, de la realització, que és el que estaria bé, del pronom, perquè el pronom nul no existeix. Això indica el l'onset del verb. D'acord? La frase de tinda lleva. De l'onset del verb, perquè s'ha rebat. Condició nul en primera posició. És a dir, el qui porta el barret serà el senyor, i aquí el qui porta el barret és el noi, que és el segon element. Què és el que ens indica això? Doncs molt bé. Que quan arribem aquí al verb, fins i tot aquí, quan arribem aquí al verb, ja estan separats, això són les mirades al target, en aquest cas el target és senyor i el competidor és noi, perquè no porta barret. Vol dir que quan els parlants estan sentint lleva, ja estan mirant clarament el target. I de fet l'estan anticipant. Perquè tenen molt clara aquesta associació que hem vist amb les proves, amb les respostes al flyer. I què passa quan el dibuix el que afavoreix és el segon element? Una estona aquí, dubtant, cap aquí, cap allà, cap allà, això vol dir que estan, els parlants estan mirant tota aquesta estona, que no és poca, eh? Alternativament, aquí. Al final es decideixen, evidentment, perquè n'hi ha un que porta el barret. I es decideixen pel que toca. El barret, o el que hi ha més de dibuix, o el que sigui, o les ulleres grosses, o hi ha tota mena de... o el fonendo, hi ha tota mena de dibuix. Bé, això que ens està dient és que els parlants de... no us puc ensenyar perquè encara no els tenim analitzat perquè no tenen de nosaltres mateixos. Els resultats amb els ADD2. Sí, amb els programes explícits, i també els altres, però els altres experiments i que els tinc per no. En el cas dels programes explícits, què és el que es veu? Quan es refereix a la primera posició, és a dir, quan es refereix al subjecte, se separen, però hi ha també... els programes explícits no tenen una associació tan clara. Al final s'acaben quedant amb el que toca, acaben mirant, i això simplement al final ja de fer clima, ja passo de mirar, ja no miro res, ja. Però, clar, aquí estan... aquí sí sembla que se separen abans, en el cas de l'objecte se separen abans, eh? Se separen abans, però estan en una estona de dubte. Aquí és més gran, l'estona de dubte. Per tant, sí que sembla que hi ha una associació també, si més ben implícita, una mica ens indica que és el que està passant a dins. Perquè potser hi ha una associació claríssima entre pronom nul i primera posició, el miro contra tot pronòstic, contra tot pronòstic, i en el cas dels pronoms explícits sí que sembla que hi ha més inclinació cap a l'objecte, però també no està tan clar. Us explico més experiments o... aviam, si voleu us explico, us comento ara els que estem fent per pilotar, estem pilotant ara els que passarem la setmana, bueno, d'aquí 15 dies com a llengua estrangera a Marrakeix. Bé, ara estem això, fent això, us ensenyo una miqueta el que... Bé, l'espanyol, l'AE, l'objectiu és veure això, doncs si contextos diferents, ja us he dit que tenim el problema que tenim parlants diferents i que hauríem de buscar aquí que universitaris que parlen d'Arija, que... sí, bueno, els mateixos que tenim quan arriben a la universitat, però hi ha un problema, és que els estudiants que hem entrevistat, que hem enquestat a l'ESO, no ens arribaran a la universitat. Quants marroquins coneixeu que... doncs ja vindrem. Doncs ja en teniu per allà. L'altre dia no sé què hem comentat, la Rosa Estupà, que era del cotxe, la coneixeu, també és de Girona. Em deia, havia passat a les proves a l'Espau, i deia que tenia tot de gent de Mataró, d'instituts de Mataró, i que és on hem anat a recollir, he demanat a Sabadell, a Terrassa i a Mataró n'hi ha molts de marroquins, que tenia a la classe d'institut de Mataró i que pràcticament no hi havia cap, físicament, no? Que no hi havia cap de marroquí o del Magrib.
No porten veu, l'esmena.
No, perdó, ho deia, o pels noms, el passallista, el passallista, perdó, no, d'això, el passallista. Perquè no sé de què passàvem parlant de...
Hi ha unes
lletres,
i
el Ministeri de Tecnologia
teníem fa un any o dos,
però...
primer any del segon de grau? No, és que si hi ha un noi i a sobre és marroquí també. Infantil.
En aquests, ara... Val, què és el que els volem passar? També els hem passat una prova de judicis de... En aquests marroquins d'aquí també els hem passat una prova de judicis d'acceptabilitat. Sí que si voleu, bueno, van molt ràpidament, el que surt a la prova de paper i llapis és aquesta, de judicis de... no online, sinó de judicis d'acceptabilitat, és aquesta. Amb els controls, això són frases d'aquest tipus, principal subordinada, subordinada principal, d'acord? I el mateix de sempre. Iker evita Juan cuando, això és principal subordinada, subordinada principal. Doncs bé, el que es veu és, en el cas de principal subordinada, això són els parlants, els controls, és que hi ha efecte de pronom i funció de l'antecedent, és a dir, els dos elements. En el cas de subordinada més principal, només de funció de l'antecedent, és a dir, no hi ha diferència pel fet que sigui nul versus explícit, i comparant els parlants controls nadius i aquí podríem dir, i per què no hi ha diferència? Pràcticament responen igual en qualsevol de les condicions. Si hem observat diferències entre nul i explícit, què està passant aquí? Doncs potser és que, a diferència de les proves de la Carminati, aquí hem controlat la implicit causality. Aquí tenim tots els verbs de l'oració principal, no tenen cap biaix. Per tant, si no hi ha biaix, doncs tant li fa, tant li fot. Sí, pot estar, no, pot estar amb l'objecte i pot estar per aleshores levites. Clar. Sí. Però amb l'objecte tu el controles. És a dir, tu quan fas l'ítem, tu el controles si vols que s'inclini més cap a l'objecte que cap a l'objecte. Però... Sí, aviam, això... Iker evita, si jo dic, com es fan les típiques proves per saber quin és un verb com evitar, en castellà. Si tu has de construir una oració a continuació que es refereixi a un dels dos arguments, aquest verb, és a dir, aquest predicat, el predicat, té una inclinació més forta a que el que ve a continuació es refereixi a un dels dos? Les típiques proves que es fan per fer això és: continua, es dona als parlants frases, moltes frases, amb tot de verbs, amb dos arguments, no personals o personals, i es diu continua l'oració de la següent manera. I què evita Juan, perquè, moltes d'aquestes, vinga, i ara es dona un full amb dos fulls, perquè, i tu construeix el que et doni la gana. Va, majoritàriament, els verbs que tenen un fort viatge cap al subjecte, els parlants el que fan és construir frases que a continuació, després del porque, perquè en català, porque el, porque Iker li passa alguna cosa. I aleshores es diu, no, i t'has de referir i usa un dels dos caràcters, un dels dos personatges que han sortit, usa un dels dos personatges que han sortit a la primera oració i continua l'oració. Iker evita Juan, perquè, normalment serà un porque, porque, continua. Lorenzo tiró la bebida, mientras no, són principals. Leo servia a Lorenzo, o Leo sirve a Lorenzo, perquè... Aquests verbs, en principi, servir i evitar, són verbs que, en aquest estudi normatiu han mostrat que tenen un rang, ara no us el sé dir, però si mirem l'annex veurem si és del 60, entre el 35 i el 65%, és a dir, al voltant del 50%, és a dir, els parlants tenen usat el subjecte com l'objecte per construir la frase que va a continuació. En canvi, n'hi ha que això, ara no en tinc cap aquí, i no em sortirà cap si tingués l'article, en canvi n'hi ha que clarament el que va a continuació sempre és l'objecte. Això és jo, doncs, Juan pegó a Pedro pegar-lo, algun d'aquests que tenen, evidentment, amb el predicat, amb el pots construir també, Però aleshores, això tu ja ho pots evitar perquè ja ho veus. Però en el verb no ho saps si no tens un estudi previ o si no. O si ho fas a ojímetro, et pot semblar. Però els hem agafat tots. I aleshores, clar, com que tot està... Com que...
La policia de tu vol arreglar-te.
Per què?
O de tu o este hombre.
Clar. És a dir, és algun d'aquests que tenen...
El hombre havia matado, clar. Havia robado.
Claro. Pot... Sí, clar, seria així. Puig, exacte, molt bé. En canvi, Puig algú sí que respon. Porque la policía trabaja para eso. Puig algú sí, exacte. És algú que li dona la volta al que és natural. Molt bé, l'exemple. Algú, el 15% respon a això, però aquest té un fort, una forta tendència cap a l'objecte. Sí, sí, sí. És un pol, la policia de Tubo, no, per què és de Tubo?
No, el
que contesto és un pol. Ah, clar, sí, sí, el que jo he contestat, el raro, el del 10%, el del 0,3%, no? És, doncs això, aquests en principi són trets de la llista de verbs, i aleshores, clar, quan tot està... No, què és el que ens passa en aquesta prova? Que quan controlem tantes coses ja no veiem biaixos, entre, i no es veuen gaires diferències entre pronom explícit i pronom nul. És a dir, s'igualen. Val, això està bé, però no ens agrada, però també està bé, és una troballa. I ara per ara també estem veient una altra cosa, i és que, bé, els L1 i els L2 només tenen diferències entre, perdoneu, en aquestes dues condicions, entre en la subordinada principal, nul referit a objecte i explícit referit a subjecte. Només en aquestes dues. I una altra cosa que estem observant, però que hem d'analitzar en l'anàlisi d'ítems, és que hem utilitzat ja també 8 ítems de cada condició, 4 amb quando i 4 amb miembres. Perquè, com que no sabíem si hi havia diferències, i vam veure que Carminat i els altres els utilitzàvem tots dos, vam dir, va, o utilitzem-los tots dos, però fem-ho equilibradament per si les flies, no? Perquè no sigui que... Bé, doncs les flies aquestes ens diuen ara, mirant la matriu de dades, però ara hem de fer l'anàlisi d'ítems, que encara no l'hem fet, fa la impressió que quan és les subordinades introduïdes per quando hi ha una tendència més cap al subjecte i en canvi de mientras cap a l'objecte. Hi ha una cosa que no hem controlat tampoc, ja ho heu vist, amb els dos exemples que us he posat que no us he pogut escamotejar tampoc. Potser també l'aspecte del verb, no només del temps, sinó l'aspecte influeix. Però en principi, clar, no hem controlat el verb. No hem controlat evita i servia, tiro la bebida. En qualsevol cas, si són tantes coses, ja és molt difícil fer un aprenentatge estadístic. És a dir, l'aprenentatge estadístic el veus quan és més massiu, com en el cas del pronom nul, però quan tens cuando o mientras, però associat a l'aspecte, associat al temps, a... Sí, però...
Llavors també tens ben en relació amb les altres dues, l'aspecte amb el
que... No, aviam, tot això, clar, tot això ho pots controlar en un experiment, el que passa és que al final tens una cosa tan polièdrica i tan quadrangular, tens moltíssimes condicions. Tens la condició pronom, la condició ordre de aleshores dius, prescindeixo de principal i subordinada, subordinada principal, només faig per estalviar condicions. Principal subordinada, tot i que m'han sortit coses diferents, bueno, ja ho faré l'any que ve. Controlo el temps, i que tots siguin presents o que tots siguin definits o controlo la implicit causality. A la que comences a controlar, comença a multiplicar 2 per 2, 4, per 2, 8, no, 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16. Són 16? Són 16 i si dius un mínim de quantes frases per cada condició? 8? Bueno, faré 5, et ve un psicòleg i et diu ¿Dónde vas a parar? Esto no va a venir a ningún lado, no sé què. I tu, bueno, pues 6. L'estira i arranja. Bueno, sí, 5 i mitja, però faré 4 i no li diré res. Allò com l'acudir, no? Saps... I bueno, i tot, no, has de fer una altra cosa, aleshores és el que sigui, construir moltes proves, moltes llistes, però aleshores el que no va en llàgrima va en sospira. Aleshores, què necessites? Molts subjectes. Bueno, i al final dius, faig el que puc, no? És el que... Va, ara, si... tota la feinada que els estem preparant en aquests del Marroc. Un qüestionari d'usos lingüístics, evidentment, Un test de nivell. Ara, aquesta vegada sí, ho farem en sèrio i els hi passarem, a part de tenir l'avaluació com l'hem fet sempre, els hi passem un test de nivell. Els que consti que els tenim anivellats perquè ja els tenim al Cervantes, ja els tenen, tenim els A2U, A22, B1, i els hem agrupat, volem dir, volem aquests. Tot i així, els passarem un test de nivell, que ja el tenim fet, que és aquest. De fet, és inicial, intermedi i avançat, però no ho hem posat. És el que acabo de fer, no ho sé, són del DELE. Un close. I després, clar, un altre tema, aquesta gent sap francès. Per tant, de fet, no és la seva L2, sinó la seva L3. Hem posat un clos de francès per controlar, perquè tindrem en les dades de tenir un clos de francès, a més aquest està normativitzat i, bueno, això d'una banda, pobres, els matxicarem vilment. Un test de lectura autoadministrada, un test de memòria de treball, un no lingüístic. De número, sí. Un no lingüístic per raons òbvies, perquè aleshores, clar, no, podem passar d'això i aleshores ja hi ha una col·lega que podem comparar amb anglos aprenent espanyol. I després anglos aprenent espanyol. Per tant, si passes un test de working memory lingüístic, has de garantir que el que passa és, bueno, primer que n'hi hagi un en àrab. No? Perquè no els hi passaràs en L2, en espanyol. De número. Sí, o imatges, potser és de números, d'aquells de recordar, recall, ara ho diré. Però el problema de passar un de lingüístic és, aviam, en el context del Marroc, en quina llengua els hi passem? Aquesta primera, en Darija, bueno, primer que existeixi, en Darija no es pot fer. En àrab, que existeixi, sí. Si el passes, també serà en francès, en espanyol no el passaràs perquè és la seva L2 o L3. Si el passes en àrab, t'has de garantir, si després vols comparar amb working memory amb els anglos, que l'anglès i l'àrab són equivalents. Per tant, i aleshores un test de lectura autoadministrada, on mesurarem el temps de reacció, i després, clar, un test de vocabulari i un test de gramàtica per comprovar que efectivament els ítems que has posat aquí, si te'ls responen o te'ls responen, no és perquè no saben les paraules que has inclòs. Vindem aixecats correctes. El de el working, això ja sona, el de lectura autoadministrada, sabeu com funciona, no? Si sabeu com funciona, és, aviam, de fet, com això és, això dels experiments és com el porc, és a dir, com que has de tenir molts distractors i dius, ostres, ara he de fer distractors i els he de llançar? No, hi ha una col·lega que vol fer també, bueno, i a mi m'interessa també ordre de paraules amb allò de la concordança amb àrab, allò que dèiem abans, i amb ella una sobre les clàusules relatives, i aleshores hi ha tres experiments. Un sobre l'anàfora, que és el mateix que heu vist, un altre sobre ordre de paraules i concordances, subjecte, verb, ordre relatiu, i un altre sobre oracions de relatiu. Aleshores, bueno, ja els elements que a tu t'interessa mesurar, la hipòtesi és que, bueno, veure, davant de l'element que tu, que és el teu target, veure quin és el temps de reacció, comparar temps de reacció, suposadament, doncs un temps de reacció més alt comporta una càrrega de processament més alt. D'acord? Bé, el que veuen és això, en pantalla, i han d'anar passant, no? Això el que indica és el nombre, es diu no acumulatiu. N'hi ha d'acumulatius i de no acumulatius. Acumulatiu vol dir que... No acumulatiu és aquest. I acumulatiu apareixeria les paraules que es van construir. Però bé, per raons que ara no ve el cas, és millor que sigui aquest. I el que t'indica això és el nombre de paraules que hi ha i el nombre de lletres que té cada paraula, perquè sàpigues on s'acaba i perquè puguis fer una miqueta d'anticipació. El padre recoge al niño mientras el... O zero, ja tornem a ser amb el zero. Però bé. Busca un cigarro, de fet més curt, perquè sempre, mai no acaba en el complement, en l'esquina o en la tienda, però que no, d'acord? I aleshores, doncs bé, és aquí, bé, pel que sé i pel que m'han explicat, mesures no només, tu defineixes unes zones d'interès, la zona d'interès en aquest cas és aquesta, vull dir que aquesta l'hem d'ignorar perquè tenim una de les condicions, un dels elements és zero, Per tant, la zona d'interès serà aquesta i es busquen també temps de reacció en les zones d'interès adjacents. N-1, també N-2, de fet et dona tot el temps de... Tens tots els temps de reacció de tot, no? És a dir, si ara això m'ho hagués mesurat algú, jo he fet això... Bé, això ha estat recollint tots els temps que he trigat a prema la...
La tecla.
Sí, de tota manera, aquí no tens cap pista, simplement és una mica com amb l'eye tracker. Sí que ens interessa, però és una mica com amb l'eye tracker, és a dir, tu ets innocent com a subjecte. I quan veus quan sents ell, no saps què vindrà a continuació i tu estàs mirant. Jo aquí no sé què està passant, però d'alguna manera el que infereixo és que un temps de reacció més a busca, segurament, aquí no puc comparar perquè no tinc l'altre. A busca, trigaré més, i a L2 encara més, a passar aquí, més que no pas haver trigat, per exemple, entre aquí i aquí, per exemple, perquè jo estic intentant construir un significant. D'acord? Jo estic intentant construir... Estic intentant omplir de significat una cosa que per se no en té. Busca. Busca tampoc no en té. De fet, busca és pronominal. Els verbs en espanyol són pronominals, la concordança. Si és zero, jo com a parlant, tots ho fem, no? Intento construir un significat. Aquí, suposadament, el padre, el recoge, el vaig construir. Això em crea i en principi es triga més, no, perquè hi ha altres experiments que ho demostren, no? Perquè com que tu estàs intentant construir un significat online, mentre aquí hi ha un temps de reacció superior, per tant una càrrega, és a dir, quins elements comporten, hi ha experiments fets amb nens i amb no nens sobre quins elements de l'oració comporten més càrrega processual? Els elements lèxics o els elements funcionals? Clarament els elements funcionals. Això ja recerca així. És a dir, de fet, trigues més a passar d'aquí. Això no serveix perquè mai un element que mesures no pot estar en primera posició. Mai, és a dir, no serviria aquest L per mesura, però imagineu-vos un altre, en una altra posició.
Sempre que...
Sí, sempre que, exacte, t'inventes un... Si el teu target és L, versus comida, versus un verb, no el poses a primera posició, però trigues més a passar d'aquí a aquí que d'aquí a aquí. Trigues més a passar d'aquí a aquí que d'aquí a aquí. Ui, aquí hi ha elements funcionals, verbs, això. I per tant, aquí també, perquè tu intentes construir un significat. Ell no en té de significat. Un significat molt difús. És una tercera persona masculina, que suposadament ha aparegut abans, i jo la vull o busca també. És una tercera persona i aquí ni tan sols no sé si és masculina o femenina. Per tant, és cert que tenim dues condicions en diferència de condicions, valgui la redundància. Perquè ni que mesuri busca, aquí ja hi ha una informació, tot i que tots són amb antecedent ambigu, és a dir, amb el mateix gènere.
L'àrab,
sí, i per això finalment fem l'experiment en àrab, perquè l'àrab no té, si fixeu-vos, ja ens ha sortit com el pronom explícit en italià, en català i en castellà no és igual, en àrab, que a més té concordança de gènere en el verb, doncs pot ser que les coses vagin no ben bé igual. El verb, aquí busca, jo tinc una informació, si no hi hagués el, tinc una informació de tercera persona. No tinc informació de gènere, però en àrab sí, i de nombre. Aquí tinc informació de persona i de nombre. Busca, es pot referir a algú que ha sortit abans i que s'ajusta a aquests trets. No pot ser els nens, però pot ser la nena i el nen. Però en canvi ara no, efectivament. I això és el test de memòria de treball, doncs es presenten coses com aquestes i aleshores doncs al cap d'una mica s'han de repetir. Doncs això està controlat amb el temps i repetir els de l'última... Això estan fets, estan... I aleshores ja el test de judicis d'acceptabilitat de l'àrab no el tenim, ens estan traduint, però serà una... Les condicions són aquestes: principal subordinada, subordinada principal, el tipus de pronom nul explícit i la posició del subjecte preverbal, postverbal, perquè tenim un altre experiment ficat allà amb verbs inacusatius i posició del... I per això, doncs, ja... Espero que ho vegis. pressa. No volem això, eh? Això estarà escrit en àrab estàndard i això, en principi, ens va dir que sentiran en Darija unes frases com les que heu sentit abans, no? Mohamed saluda no sé qui, mentre tal, Mustafa, mentre bla bla bla. Es repeteix dues vegades i tindran aquí escrit en la seva llengua. Això vam quedar que ho escriuríem, com que ho senten en Darija, que ho escriuríem en Darija. El que ens diu el xicot que ens ho fa és que els noms propis s'escriuen ells, no iguals. Només de vegades ja apareix una altra persona, perquè quan hi ha un sol antecedent en la condició aquesta que utilitza en els verbs inacusatius, la posició en aquests verbs, doncs, quan llega Juan o quan Juan llega, tot això dit en àrab, en Darija, en aquest cas només hi ha un sol antecedent, per tant, quan Juan llega, ell se levanta. Qui se levanta? Ai, no m'he recordat de dir-vos que en Ibrahim, després de la mesura del temps de reacció, hi ha sempre després una pregunta de control. Una pregunta de control que serveix per diverses coses. Una, per donar sentit a la prova. Perquè si tu només li dius a la persona, vinga, t'apareixeran 150 frases d'aquesta manera i vés donant-li a la tecla. Em dirà, però de què va això? No? És a dir, per tant, tant li fa. Ara faig així, ara penso en la nòvia, vaig fent. No. I al final de cada frase hi ha una pregunta de comprensió. Qui porta el tal no sé què? Si és sí, respons amb la premsa la tecla D i si és respons la tecla K. I aleshores hi ha unes preguntes de control, d'atenció, que estan atents, i després ja, algunes d'aquestes són preguntes també de preferència, és a dir, algunes són preguntes experimentals, és a dir, ens interessa saber quin és, aquí, en el cas de les preguntes amb les anàfores, amb els pronoms, a qui responen, és a dir, si el primer o el segon element. És a dir, en un cas són preguntes d'experiment, i no només de control de... estava per la tarea. I les... si voleu veure finalment els tests de... Sí, és que us volia explicar... Ja estem recollint dades a Andorra. Aquestes són sobre català. Els qüestionaris de... El test de vocabulari... Acabo abans d'aquí, test de vocabulari. El test de vocabulari, això apareix en un del... Aquí, això està escrit ara. Queda bonic això, eh? Això ho fa Google Translate. De moment ho he fet així perquè queda més bonic, però ens ho traduiran de veritat. Simplement han de fer un matching aquí entre aquestes paraules. Aquestes apareixen en un dels experiments. Indica com el circo... No, perdó, aquí el que han de fer és... Aquí diu persona animal. No, aquí diu persona i animal, sempre. Aquesta és persona i animal. Si no saben que sou jinetes, doncs poden contestar. No, això no. Això no.
Les lletres estan separades d'una forma aïllada.
No, això ho he fet perquè es vegi com de mono quedarà. Per això està el degut.
No.
Jo us he dit, això és... A Google Translate. No. El traductor de Google posa persona català i et dona això. Jo ho he posat simplement perquè es vegi que quedarà així, però no, per exemple, ho estan traduint un xicot.
Ah,
no. Aquí, teòric...
A Google suposo que no surt en aquesta mateixa forma. Quan tu ho copies i l'enganxes...
Podria ser.
El que has de fer és que escriguis el document que t'escrigui de dret a esquerra. Perquè si no,
t'ho
gira, aquí les
lletres
segurament estan lligades i no te les enganxes.
En el traductor me les fa bé, perquè m'ho fa de dret a esquerra, sí, però clar, el fet tallar...
Que
t'estigui
de dret a esquerra en aquests
llibres. Sí? És molt complicat.
Sí, perquè si tens columnes encara, però si no, després
t'agafa
tota la línia...
Bueno, això ens ho fa un xicot que ja està acostumat, pobret, a... No, i a part li hem dit que el qüestionari del Darija que ens el faci amb l'alfabet seu, amb transliteració i amb glosses. Jo l'altre dia quan li vaig dir glosses, per poc no em mata. Perquè està darrere amb glosses, necessitem les glosses també, perquè està darrere de la pantalla, perquè s'ha anat al Marroc ara, perquè si no crec que em mata directament. No, sisplau, pren-te el temps que cali. Aquesta última part ja no ens corre pressa, el que ens corre pressa és això. Que ens facis això, perquè això sí que hem d'anar ara al 3 de... I aquestes altres indiquen la traducció d'aquests verbos. Això són les dels diferents... Aviam, les que són bàsiques, les que apareixen com a bàsiques en els manuals d'espanyol, aquestes no les hem posat, perquè suposadament les han de saber, perquè si no es quedaria un test llarguíssim, però les que no sabem segur, doncs les hem posat. Ja les... Aquí hem de fer el... Això també està tret d'allà, hem de fer el màxim. Aquí. I la prova de... I l'altra és la prova de gramàtica. Has de demostrar, també, que et responen les preguntes, és a dir, que saben la diferència entre el temps i la persona, i que no contesten a la babalà perquè no tenen... I aquest és l'altre, que saben la diferència entre l'ordre, que interpreten la diferència d'ordre de paraules. Això és Google Translate i per tant fet a lo bèstia, eh? Això és fet a lo bèstia, però bé, perquè dius, queda bonic, és bonic. Bonic, simplement han de buscar entre aquestes, suposadament, d'on estan amb ordres diferents.
Que queda l'article al davant. El davant que hauria de quedar... Aquest article que hauria de quedar...
Aquí, així. Així, sí, m'haig de mirar.
Ai, ha
marxat? Bueno, girem. La teva informant ha marxat. Bueno, això és que... Que són totes les proves que els passarem amb aquesta pobra gent, els quals no els podem pagar, jo us he dit per què. La Mònica Andorra està preparant la seva tesi, està, això està fent,
no
sé, la caputxeta
que
els passa, la caputxeta no, no, mira, això és... Què vol dir la caputxeta? No, ara si vols ara t'ensenyo. Què estudia? Us ensenyo com ha fet les proves. De moment el que ha fet és les proves i ja té els portuguesos i els té tots. Els controls també li falten les francesos. Què us deia? Estudies sintaxi pragmàtica. Funció i posició. Clar, perquè pel que fa a la posició, el portuguès, català i el francès són diferents. El francès, com sabeu, la posició dels crítics depèn de... No, el català depèn del caràcter finit del finit del verb. En francès va sempre al davant, independentment de que el verb sigui conjugat o no conjugat, finit o no finit, i en canvi el portuguès el pot col·locar a les dues bandes perquè té una tendència més gran per col·locar-lo al darrere, com el gallec, llevollo, aquestes coses, no? Com estudiar. A veure la sangre. I després una altra cosa que vol mirar també és això, la represa, quan hi ha un element dislocat, si el reprenen els L2, en principi, en les llengües a partir de francès i portuguès hi ha estructures de dislocació, de clític dislocation, només mira dislocació a l'esquerra, la Maria l'ha vist aquest matí, a la cantonada hi he anat, però la diferència està en que mira també pronom i-an, i argumental, dislocatiu, en argumental, en partitiu, i aleshores bé, en francès hi són, tot i que no són ben bé iguals, però en portuguès com en castellà no existeixen. Per tant, la hipòtesi és, en un cas sí que realment els portuguesos, i els que he sentit aquests dies, els tinc aquí, fins els podríeu sentir els portuguesos parlant a la cantonada i ha anat aquest matí o no es posa. Per fer tot això, quines proves s'ha hagut d'empescar per aconseguir tot això? Una prova de producció lliure, la FROC, volia utilitzar, com a pilot va utilitzar la mateixa que havíem utilitzat aquesta del vídeo aquest. A part que no es va poder... No, per nens petits l'havíem utilitzat nosaltres. Però no provoca gaires clítics. En canvi, la FROC provoca més clítics. Un tipus de clítics, però en provoca més. Tens la granoteta, ja la coneixeu, no? Tens la granoteta, el nen, aleshores el nen l'agafa, el persegueix, el gosset, et surten, sobretot clítics d'acusatiu i de datiu. D'acusatiu, sobretot. Però bueno, entens. En canvi, l'altre pràcticament no em provoca aquesta clítica. Clar, com que vols fer tot l'espectre, doncs has de provocar. La caputxeta, la voleu veure. La caputxeta no és la caputxeta de sempre, és aquesta. A continuació veuràs un seguit d'imatges del conte de la Caputxeta amb una frase cadascuna, afirma o nega, si no, les frases repetint el que està en negreta i sense repetir el que està ratllat. Sembla molt complicat, però és com un joc i els nens hi entren de seguida i a part ja ho has de demostrar, no? La Caputxeta vermella té els cabells molt foscos. No, té rossos. La Caputxeta, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, eh? I si contesten sí o no, tant és. L'important és que el sí o el no et fa perquè no els hi deixem repetir. La capa de la Caputxeta és vermella. Sí, ho és. La Caputxeta vermella sembla molt innocent. Sí, ho sembla. Si diuen que no, doncs no ho sembla, tant és, això no és... Doncs sempre són de... L'àvia diu que es menjaran dos. No, l'àvia no ho diu. I algunes de les imatges aquestes simplement són suggerents, no són directament relacionades, perquè era molt difícil, la idea inicial és que ho fossin, però ens va costar. Ara et toca a tu. Si entens el que has de fer, continua. Acordat abans, la Caputxa toca els ulls oberts, i aquí doncs ara responem ells el que responen.
És a dir, que si no ho haig, imatges, diguem.
Un experiment, que és un art modern. Bueno, està currat, està currat.
No, és molt
maco. No, i està funcionant, ho vam pilotar, sí, i està funcionant, ha funcionat. Després, la de dislocacions, us la puc ensenyar a mitja. La de dislocacions, al final, és un joc també, i aleshores ella porta tres a... En els xinos, al final, vam trobar imatges d'aquestes que s'enganxa una jungla, un zoo, i és un joc per parelles. Al final crec que no el fa per parelles perquè era molt complicat fer-ho per parelles, i ella és una de les, o una altra que l'acompanya. Un té el dibuix acabat i l'altre té les figures sueltes i una graella, i el nen ha d'aconseguir que l'altre, que ella, col·loqui el dibuix igual que el té ella, seguint aquestes estructures, que la diu són els dibuixos. El jugador, has de donar les instruccions als jugadors perquè pugui col·locar les imatges que li falten a la seva cartolina. Obligatòriament li has de fer aquestes frases seguint aquesta ordre, i l'hotel al costat. De tortugues, i l'altre té, i al final té un output això, és a dir, l'altre té, col·loca les tortugues, de tortugues, l'estallà, n'has de posar dos, és el que s'espera. El conill l'has de col·locar i li ha de dir on l'ha de col·locar, al costat de l'arbre, perquè ha d'aconseguir que l'altre al final tingui el mateix. Ja, són tres làmines que ens han provocat, els pronoms que ens han provocat, però el que volíem aconseguir és això, al final, clar, això ha estat un caja de bolillos que es diu en castellà, acusatiu datiu, amb singular i amb plural, és a dir, sis de cada, en partitiu i en locatiu. Que es reparteixen en les tres cartolines en funció del que donava cadascuna. L'aranya, has de penjar, has d'utilitzar aquest verb, a sobre de la font, això està funcionant, després una de judicis de gramaticalitat, és per nens de 11 a 12 anys, per tant, els judicis del que hem fet és el següent. Aquest és més de... La composició és més clàssica, que acabaré abans. He de moure's, això.
Com l'és?
Ara no em deixa, ara s'ha de penjar. És que acabaré abans així. Aquesta és aquella prova que us he ensenyat dels judicis d'acceptabilitat, mientras havia níquer. Això és una de les proves de veritat, una de les llistes, randomitzada, aleatoritzada i... Ho tenia posat aquí... Aquesta és una... Bé, està dividit per llistes també, i aleshores bé, el que hem fet aquí, a l'altre heu vist pels adults 1, 2, 3, 4, on 1 és no m'agrada gens i 4 m'agrada molt. I què passa? Eh? Són elles?
No, no.
Ah, perdó, ah, l'exemple. Ah, pensava que identificaves. Pensava que identificaves la Carla amb la del cor i la Laia amb la que plora. Ah, mira, quina gràcia. Quina casualitat. I clar, aquí perquè sigui més atractiu per nens i així, vam decidir pensar, vam dir, bé, doncs fem emoticones, emoticones d'aquestes, i aleshores és... això són els exemples, no? I aquí se'ls diu, bueno, sempre diu molt bona, la Carla volia ajudar, en canvi la Sílvia s'ha mirat, unes cadires de l'aula s'ha trencat, hi ha distractors, eh? La Carlota passeja pel pati però per la muntanya no hi passeja, això li ha d'agradar. S'han mogut les peces del puzzle. Aquest matí han aparegut els apunts. I això, clar, espera, aquí, ara s'ha obert. Això és això. Aquí teniu les frases, però totes les de cadascuna n'hi ha cinc. Aquestes són les condicions. Il·locatiu, il·locatiu omissió. I ara no recordo com estan les diferents llistes, ja estan fets llista. Aquestes ja estan aleatoritzades. Doncs uns veuen unes condicions i uns altres unes altres, ja no me'n recordo ara on va, però bueno. Les condicions són aquestes i les frases. I locatiu amb dislocació, amb omissió, que és la gramatical, i argumental amb dislocació i argumental amb omissió, en partitiu amb dislocació, en partitiu amb omissió, acusatius, atius, datius metes, i això són distractors. Aquests últims aquí són distractes, però ja posats a fer també mirarem què passa amb aquests, eh? Però... i això com va picar en llista, doncs és això. I ara per ara l'únic que tenim és a... recollir les dades d'això i... ja està. I la... i això és el dispositiu aquí de la foc, que ja coneixeu. I això, i el gosset es fica dins i el morro li queda enganxat a la no sé què i la granota el persegueix i bla bla bla. Aquests són vosaltres. Sí, clar, no us explico les coses que fa la meva. Una de les coses que va fer és aquells de 180 amb l'Elisabet Pladevall, la col·lecció de l'Elisabet Pladevall. Ara no hi és l'Elisabet Pladevall aquí. Va estar el primer any i mig i amb l'Elisabet van fer una... van anar a unes escoles bilingües, aquelles que he dit Esperancita Aguirre, però de Sabadell i de Terrassa, i amb nens, no recordo quina edat, els van passar tenint unes proves i tenint unes relacions, i aleshores van estudiar el fenomen del dat deletion. Dat deletion, la lesió del dat. I bé, també us ho he pogut explicar, però l'he hagut de preparar, però suposo que més han fet bé. Després, el que passa és que l'Elisabet Pladevall va deixar, al cap d'un any i mig va deixar el projecte perquè el seu departament, desgraciadament, es va morir una professora, la Mia Victòria, crec que es deia, jo no la coneixia, no la jo, va... Mia Victòria, d'anglès, el departament autònom, d'anglès, i un vessament cerebral. A més, estava de sabàtic, estava d'estada a Nova York, estava sola amb la família, els fills d'aquí, fins de 5 o 8 anys, i va tenir un vessament cerebral. Crec que la van arribar a portar a Barcelona en coma, però va... I aquesta noia li acabava de donar un projecte aquell any. I aleshores no hi havia ningú al departament que el volgués o pogués agafar, i l'Elisabet va dir, doncs, quan era una possibilitat i deixo el projecte i no faltaria. És sobre coses molt diferents, sobre Stella Roll, no? Sobre escriptura, però bueno. Però el primer any va estar i amb la Mireia van fer això. Després amb el Gari hem fet la llengua de signes, que tampoc no us he explicat. Amb la Juana Liceras hem fet també coses sobre code switching. Ho tenia aquí però ho he portat amb un fragment per no dir. Sobre code switching entre preferències en bilingües, com els que hem vist abans, bilingües heritage, és a dir, bilingües anglo-espanyols. A Espanya i al Canadà. Per tant, en context diferent, és a dir, en context més fort espanyol, en context més fort ambiental anglès. I aprenents de segona llengua en una escola bilingüe de Valladolid, hem recollit dades i els hem passat unes proves, com que són amb nens també, amb les emoticones, després les emoticones, la primera vegada que les vam fer servir va ser en aquella prova, La Juana amb la Raquel Fernández, que ara no és aquí, però està en el meu projecte, havia fet un primer experiment amb coocurrència de determinant de concordança en el sintagma nominal. Preferències per part d'aquests parlants més o menys bilingües. De determinant espanyol, nom anglès i a l'inrevés. Determinant anglès, paraula en espanyol. La idea és que els parlants bilingües, quina és en dues llengües que tenen trets diferents perquè fa a la representació dels trets morfològics de gènere, sobretot de gènere, era el que interessava, si, només gènere, sí, sí, gènere, estava neutralitzat el nombre, de gènere, si hi ha una representació del gènere dominant i per tant això domina d'alguna manera en l'altra llengua i per tant quines són les preferències en el cas que es troben a dins d'un sintagma nominal, d'un sintagma determinant, una paraula en una llengua i una paraula en una altra llengua. La predicció era que la llengua més forta és la llengua que té més sobretot en parlants que ja tenen el sistema construït, que és la llengua que té, és a dir, com més trets tens, millor, és la llengua que imposa la plantilla sobre l'altra. En aquest cas, per tant, l'anglès seria infraespecificat. Per tant, és el castellà el que s'imposa sobre l'altra. Per tant, s'hauria de preferir, en principi, s'hauria de preferir la seqüència article espanyol, paraula en anglès, paraula en anglès, però amb el que anomenàvem el criteri analògic. És a dir, sempre i quan, i efectivament és així, la paraula equivalent en espanyol presentada en anglès remet a un gènere que està en concordança amb l'article. És a dir, preferirien, i evidentment prefereixen, la chair que la book. O a l'inrevés també, el preferirien el book i no pas el chair. D'acord? Segons amb això, no haurien de preferir l'article anglès amb la paraula en castellà. Però sí, això no tenen cap... Sí, és a dir, tant és de libro com de libreta com de silla, això és perfectament, això s'ho empassen perfectament, no accepten, no els desagrada. Això va una mica en contra del que... Una mica en contra, però és explicable, en contra de la hipòtesi, però és explicable perquè com que D no té cap tret, doncs pot combinar amb el que sigui. Val? Val. Aleshores ells ja havien observat això i aleshores vam dir, ja em vaig incorporar jo, l'any passat vaig tenir un sabàtic i vaig fer una estada al Canadà i em vaig incorporar en aquest projecte i aleshores vam dir, bueno, doncs ara mirem això amb les estructures d'agreement, de concordança amb copulatives. És a dir, el nen is pretty, al revés, the boy, les he d'escriure, per exemple, the boy és, bueno, en castellà, el the boy és guapo o the boy és guapa, què passa, no? I després també per replicar un article d'un tal Max Swan que, que deia que els, com era, que els pronoms, sí, que els subjecte, un altre de concordança, el que proposen Max Swan i Geldren és que el subjecte, un subjecte amb sintagma nominal amb qualsevol de les dues llengües pot combinar amb un predicat amb l'altra llengua, per tant, pots, no amb verbs copulatius, això seria concord, per tant, pots dir the boy está, tiene un libro, i a l'inrevés, el chico has a book, però que en canvi, en el cas dels pronoms, aviam com era, el pronom anglès, això és admissible també en la seqüència pronom espanyol predicat anglès, però no pas perquè el pronom espanyol ocupa una posició, el pronom realitzat, ellos, it, a lot, no? Però en canvi no, they comen mucho. Perquè ellos és com un sintagma nominal, com un DP, que ocupa una posició més alta en l'estructura, en canvi they en anglès és com una marca de concordança, per tant està dins d'IP, bueno, la cosa era aquesta. Aleshores anem a provar-ho amb un experiment. I el que sortia, veure, per sortir els resultats, els de concordança dins del sintagma nominal ja us he dit, en els de agreement, en les estructures copulatives, sortia alguna cosa, sí, semblant al, a la concordança, és a dir, preeminència de la concordança de l'espanyol. I en el cas dels, mira, en el cas de les, si us interessa, bueno, això és un altre tema, en el cas del subjecte del pronom, crec que efectivament no els agrada gens. Bueno, hi havia diferències, perquè ara no me'n recordo, hauria de mirar el paper, la presentació. Hi ha diferències entre els bilingües i els L2. En el sentit que ara no, crec que són més racis a acceptar coses els parlants de segona llengua que no pas els bilingües. Acceptar combinacions rares. Els bilingües són més... Tot i així, això ho vam anar a presentar a un parell de congressos, i en un congrés el que ens van dir és que, clar, que això el que s'hauria de fer és, efectivament, ja ho sabem, és provar-ho no en parlant bilingües i en parlants de segona llengua, sinó en comunitats que realment cotxutxeen. Sí, clar, això no, és el que el CEPA és molt interessant, i fa temps que tenim dit allà, bueno, doncs, quan Gibraltar sigui lliure, i clar, la combinació anglès-espanyola la pots a Gibraltar, no? Són comunitats que realment estan acostumades a... O, bueno, també, també jo crec que a Califòrnia, els xicanos aquests, sí, aquestes, no? Però això quedava més a prop, que no pas... I ara sí que no me'n recordaria dir-ho, si això com era, si hi havia... Realment no, no els agrada gens, rebutgen gairebé tothom el pronom anglès, subjecte pronom anglès i predicat en espanyol, bueno, el troben mitjíssim, no els agrada gens. Si us interessa us envio el PowerPoint, eh? I això és un altre tipus de... És jugar amb altres. Les coses, no ho sé, ja...
Què feu?
Sí, no? Quedem un dia ja...
Tots fem... Tant experiment.
Ja, no, però tot és posar-s'hi. Jo al començament no feia tant... Bueno, a mi sempre m'ha agradat això d'experiments, perquè crec que... No, jo crec que està bé combinar-ho, fixeu-vos que és la idea inicial, crec que el que està bé és combinar-ho. Diferents tipus de dades et donen diferents mirades al mateix fenomen, i de vegades compatibles, i no sempre, però no sempre compatibles. I bueno, ja et plantegen noves preguntes, no crec que... No, jo no renuncio a continuar treballant amb dades de producció i amb dades, crec que és important, eh? No. M'agraden els experiments perquè pots controlar moltes coses, però també hi ha moltes coses que al final no... que no pots controlar perquè la realitat t'ho limita, no? És allò que us deia, el parlant tal, doncs no el puc trobar. Quan me'n recordo, quan vam anar, hi havia l'Elsie Arlaga, te'n recordes, que explicava els experiments que fan... me'n recordo una vegada fa temps, no? en un article que presentaven, que la comparaven, està molt bé, no? Però la realitat també el supera. Estava molt bé el que bilingües, sobretot el que comparen són construccions que són diferents en les dues llengües, que en basc espanyol ho tenen relativament fàcil, no? I aleshores, clar, han de tenir un grup control en euskera i en espanyol, estudien les dues llengües, en bilingües. I aleshores, clar, per tenir el disseny maco han de tenir controls monolingües espanyols i controls monolingües bascos. Ells deien que els tenien. La pregunta és, clar, on són?
Hi ha un...
Els hi falten les dents, com els hi passava a mossèn Alcover quan anava... No? Allò, me'n recordo que ens explicava quan et llegeixes els dietaris del mossèn Alcover quan anava a recollir, que tenia... sembla un acudit, no? Els feia recitar els paradigmes verbals. Cridava els iaios aquests que els hi faltaven les dents i els hi deia el present subjuntiu del verb caminar. I el iaio deia, què? Com? Què? I no li sabien dir, perquè no sabia que era això. I en canvi, els que li havien respondre eren els dents petits, però que no li interessaven perquè ja estaven, què sé jo, contaminats. No? Per tant, si els dels caseríos no existeixen, no existeixen. Bueno, no hi ha cap problema, però sempre que no ho has de dir. No? Has de dir. Dius, aleshores els euskalduns, que tenen algun pal, d'acord, poden evitar els euskaldunberris, que són els L2, els euskalduns, però euskalduns que només siguin, que no hagin actualment que tinguin una certa edat o tenen una molta edat.
Molta?
O tenen una molta edat i el, això que us dic, jo he dit al començament dels 45 anys, ja, allò, a mi em sona que això, els psicòlegs que dèiem, ah, no, perquè tant d'això, que no, a més de 45 anys o més de 50 ni parlar-ne. I més de 45 anys,
si va...
No, ja, dius, ja. I més de 45, i una alumna de la Juana Liceres, precisament, que és aquesta que ha fet la tesi sobre el ús meus, i més de l'ús mirat en català. Les combinacions de pronoms hem fet de primera i segona persona, clar, són noms datius ètics, no? I, doncs ara imagina't, clar, això, els dos en plural, en lloc de ús me, ús ens. No ús ens, bueno, teòricament ha de ser possible, però ja resulta possible. Doncs bé, el que ell també presentava, quan va fer defensa de la tesi allà a Ottawa ara fa uns mesos, havia fet també uns petits experiments amb temps de reacció, però amb un altre programa, no amb iPrime, sinó amb un altre d'aquests de lliure, que són lliures, aquest és de pau, però el departament no tenia, el nostre departament. Per tant, l'usem. No, jo vaig posar en el projecte que volia comprar alguna llicència i quan ja tenia el projecte, ostres, vingueren, que de casa que em van avisar, arriba la Pilar Prieto, que venia de la... I al cap d'uns mesos em diu, cal, és que he de comprar l'IPREM, si tu també podem fer. Diu, no, si m'ha dit l'Enric que el tenim, l'Enric vol dir que el tenim al departament. Dic, anys que sóc aquí en aquest departament, no ho sé, tu arribes ara ja ho saps? I, bueno, és igual, benvingut, per tant, l'estem usant aquest. Doncs una psicòloga que hi havia en el tribunal, li deia que, clar, tenia algun dels subjectes tenien més de 40 anys, entre 40 i 40, bueno, entre 25 i 45, i aleshores li va dir que més de 40, actualment, que s'havia demostrat que no sé què, que patatín patatant... Ja, no, però havia... És el que deia abans, per mi, la combinació... No, no passa res.
Aurora, què et passa tu i a mi?
Que vas més lent, suposo, no? Que és... Va, sí, suposo que és això, que hi ha un declivi... No, jo no, només puc pensar que sigui vàlid per a tasques que mesuren això, temes de reacció i funcions executives, exacte. Si són d'aquestes proves de paper i llapis, de, digue'm si t'agrada, us emmossego les ungles, no? No t'emmosseguis les ungles, no us emmossegueu, doncs digue'm, no? Digue'm si t'agrada, doncs perdona, doncs jo sóc tan vàlida com el meu fill, o més, no? Ara, si em diuen fes així, doncs no, segur que els altres, que a més estan tot el dia així, que tenen un entrenament, els que no som nadius d'això, els que som L2 d'això, L2 d'això, doncs clar, et falta la, com dèiem aquí, l'artrosi, la llengua de signe, l'estatologia. Bueno, tot és millorable, però tot és... Espero.